Són les 3.
Catalunya migdia.
En efecte, comencem aquí la segona hora del Catalunya migdia, des d'ara i fins a les 4. Durant la primera hora us hem explicat que el govern espanyol insisteix que el finançament singular pactat per Catalunya serà solidari amb la resta de comunitats i que complirà la Constitució i l'Estatut. Una idea que avui s'ha refermat doblement amb una compareixença al Senat de la vicepresidenta Maria Jesús Montero i una altra també a Madrid del president espanyol Pedro Sánchez. Tot això el dia en què el president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona acorden apujar la taxa turística als creuers que passin poca estona a Barcelona i també desbloquejar més de 600 pisos socials que el govern de Pere Aragonès havia aturat. Avui tots dos han mantingut la primera reunió institucional com a president de la Generalitat i alcalde de Barcelona. I també us hem explicat la situació a Ucraïna després de la massacre ahir contra l'exèrcit ucraïnès. Volodymyr Zelensky ha fet avui la remodelació del govern més important des que va començar la guerra. Què més podem destacar a aquesta hora, però, Sara Riera?
Doncs tenim una última hora, i és que la nena de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que va quedar ferida, ho recordareu, durant la diada de Sant Fèlix, que es va fer a Vilafranca del Penedès, ja ha rebut l'alta mèdica i està a casa seva amb la seva família. Ara els metges diuen que esperen que no li quedarà cap seqüela d'aquella caiguda que va fer del castell. Per altra banda, la jutge ha enviat a presó sense fiança l'home detingut a Barcelona dilluns després de confessar l'assassinat de la seva parella a Castelló de la Plana el dia abans. Aquesta causa està oberta ara per un delicte d'homicidi o d'assassinat. La víctima, una dona de 45 anys i que convivia amb el seu agressor, havia tingut un ordre de protecció activa fins al mes de maig del 2003. Des d'aquella data no tenia cap mesura judicial de protecció, malgrat que havia denunciat la seva parella. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia afirmen ara que les dades de seguretat a Catalunya són bones. Tot i això, Parlon sosté que cal treballar en els problemes que generen sensació d'inseguretat, com ara les armes blanques, les agressions sexuals i la petita delinqüència, diuen. És el missatge que han enviat a tots els comandaments del cos en una reunió porta tancada que han celebrat aquest matí al complex central dels Mossos a Sabadell. I Josep Lluís Travero ha afirmat que, tot i tenir un país segur, diu que s'ha de combatre la reincidència al crim organitzat i les agressions sexuals. I de l'àmbit europeu, però també relacionat encara amb aquestes qüestions de gènere, la presidenta de la Comissió Europea lamenta que la igualtat de gènere, justament als llocs de responsabilitat, no s'aconsegueixi, diu, mai de manera natural. Ursula von der Leyen ho ha afirmat després de constatar que ara per ara no ha aconseguit la paritat que volia en els càrrecs de comissaris plantejats pels 27.
He lluitat al llarg de tota la meva vida política perquè les dones tinguin accés a llocs de presa de decisions i lideratge. I la meva experiència és que si no reclames, no ho aconsegueixes. No arriba de manera natural.
Per això sosté que continuarà treballant amb els governs europeus per si canvien algun nom d'home per un de dona i pot tancar així un equip paritari de comissaris. Ara mateix, amb els noms posats sobre la taula, com a màxim hi hauria 10 dones per als 27 llocs de màxima responsabilitat que hi ha a Brussel·les. En l'última legislatura van ser un total de 12 dones i 15 homes.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb l'Oriol Marc, cap de Política al Nació. Bona tarda, Oriol.
Què tal? Molt bona tarda.
Hem tornat a les tertúlies.
Moltes gràcies.
I el Joan López Alegre havia trobat faltar poder dir tot això. Professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu.
En realitat vols que m'acomiadin? Perquè així no tindràs que dir-ho.
No, home, no, no, home, no.
Però m'han renovat el contracte, em sap greu per tu.
Ah, bé, escolta, ho anirem dient. Estic per gravar-ho i vols llançar-ho ja gravat. I així segur que no m'equivocaré. I Mònica Hernández, que s'endú el premi a la primera tertuliana que fa tard a la temporada. És a dir, fins ara havíem tingut algun que havia arribat just a l'hora, algun just mentre estàvem fent el resum de les tres, però la Mònica ha avisat que fa una mica tard, això de la pluja a Barcelona, ja sabem que no hi estem molt acostumats. Suposo que deu ser la pluja, ara quan vingui serà criticada obertament, no?
No parlem del canvi climàtic.
Puc explicar-ho, no?
Sí,
jo ja estava a l'estudi, i estava sol, encara no havia arribat ningú, i el primer tertulià d'arribar ha estat Joan López Alegre, i el primer que he sentit, perquè venia parlant amb algú altre, el primer que he sentit quan entrava a l'estudi és: estic a favor del canvi climàtic. Signa Joan López Alegre.
No esperava res menys per començar la temporada.
Jo no, ja posant el llistó ben amunt.
Sí.
Va, doncs ara, de seguida que vingui la Mònica, l'afegim a la tertúlia, però abans ja sabeu que el primer tema ens ve des de fora i avui el retrobem. Home molt enfeinat, tenia molts embolics i tot plegat, i escolta'm, durant uns quants mesos ens va fer el salt. Però Eugeni Alemany, bona tarda.
Bona tarda. Jo, fins que no vinc a la Mònica, no dic res.
Molt bé, doncs espera't un moment. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda.
Mònica! Com esteu, Mònica, Joan, Oriol? Com vos he trobat a faltar? No m'ho he trobat a faltar gens, que males persones.
T'han trobat a faltar, però jo diria que no en negatiu, sinó en positiu. És a dir, que bé que estem sense l'Eugeni.
Ah! Avui no me digues.
He dormit fatal avui.
Sí, home, Mònica Hernández va arribar a confessar que venia molt més tranquil a les tertúlies perquè no li trauries temes personals que després li generen embolics a casa.
De veritat, per favor. Per favor, però si això vos encanta, si vos fa tema de conversa després amb la parella.
Si t'esperaven, en el fons t'esperaven.
Clar que sí. Jo lamente que no vaig poder acabar la temporada amb vosaltres per temes professionals. Espero esta volta estar fins al final, fins al final.
Molt bé, això ho enregistrem i així li podrem recordar el dia
jo sé la raó, perquè et vaig veure anunciat en un teatre al carrer Sant Vicent de València i vaig compartir la foto aquí amb tot l'equip del programa.
Em va enviar per WhatsApp, em va dir, mira on soc.
A València.
I ara t'amenaço que si l'Òscar em deixa, un dia d'aquest setembre vinc amb tu a fer el programa a València. I així ens dividim amb dos.
Estaria molt guai, estaria molt guai. Teniu així en Isora? Teniu un lloc per anar?
No, jo vinc a casa
teva. Dic una cosa. Podríem venir tots.
Home,
podeu fer algun especial d'ací, igual que aquell que vau anar a l'escola, aquella.
No, és que podríem fer un Catalunya Mitjà un tour.
Ho veig.
Això estic començant a donar-li voltes.
Vos dic una cosa.
Digues.
El diumenge que ve, el següent, el del 15 de setembre, trobe que és el concurs internacional de paelles del meu poble, a Sueca. Sé que és diumenge, no vos ve bé, però podeu venir el diumenge i el dilluns fer el programa.
Doncs hem d'acabar de quadrar-ho, però això ho estic veient,
Sona bé,
perquè a més tenim els dijous la Llucia Ramis, que és mallorquina. Escolta'm, tot i que ella viu a Barcelona, però podríem anar perfectament cap a Mallorca un altre dia.
Em canvio dijous. Sí.
No. Prefereixes Mallorca que València. Molt bé, generant aquí la rivalitat entre territoris,
Fidelitat es
coneixes València, Molt bé. Escolta, li donaré un parell de voltes, això, a veure, de fer un Catalunya Mitjà un tour, Això no ho descarto. A veure què. Ara la Joni està pensant, en quina mala hora ho he dit, perquè encara tindré aquí quatre.
No, que va, ser un superben rebuig.
Molt bé. Escolta'm, tens tema per avui, per primer dia?
Tinc una dèria, a més, que és una paraula que ha, podríem dir, que ha esdevingut un malson postvacacional, que és el souvenir, que és aquesta mena de mantra innecessari, no?, que tots ens repetim quan viatgem, que estem a un lloc que diguem, no allò que pensem, estuve en Tirana i m'acordé de ti, no? En quin moment...
Tirana o en Tirana?
En Tirana. No en Tirana, Tirana que això és aquesta Catalunya, no, Tirana, per dir un lloc, Albània.
A Tirana ho fan en castellà, les samarretes. Estuve en Tirana i m'acordé de ti. Sí. Les fan en castellà, ja saps que en castellà no t'entiende todo el mundo.
Claro, me entiende todo el mundo, claro. No, però és de veres, en quin moment es va convertir en una obligació això de portar el souvenir, no? Souvenir, que recordem que ve del francès, que vol dir el recuerdo, no? Perquè no n'hi ha manera mai d'encertar, no? La meva dona, per exemple, encara està empipadíssima amb mi pels regals que li vaig portar a Nova York. Vaig estar a Nova York per feina, no fa molt, per faena allí, i li vaig portar una pinça per al monyo en forma de colom.
I en forma de colom a sobre.
Perquè és que n'hi ha moltes... Els coloms de Nova York són molt famosos, i li vaig portar un anell, que és un rellotge, que me'l va criticar moltíssim. Mònica, i tu sabràs ara que s'ha posat de moda.
Envia-li una foto a l'Òscar, a veure si és criticable o no.
Per què?
Per saber-ho, perquè un anell en forma de rellotge...
No, vol una foto de l'anell.
De l'anell,
de l'anell. Vol veure
però és un anell superdivertit, de rellotge, que jo ja fa dos mesos que li ho vaig portar i ara comencen a haver-ne en Espanya. Vull dir que vaig ser un pioner.
Un precursor,
doncs la meva dona, empipadíssima amb els regals, perquè a més van fer un vídeo, van pujar a Instagram, i tot el món també indignadíssima amb mi. Què ha passat ara? Que la meva dona ha estat de viatge. Ha estat una setmana a Cap Verd, a Àfrica, i ella ha aprofitat per a venjar-se i m'ha portat, podríem dir, dos cagueraes de regal. M'ha portat un destapador en forma de tortuga. Realment és una tortuga amb un destapador estacat pel forigol, perquè no té forma de destapador.
Ja m'ho imagino.
Val? Sí, sí. I després un ninot, una mena de nin així com de drap, que pareix com per a fer vudú. Val? Aleshores jo crec que podria establir una mena de rànquing de regals de souvenirs el top 5, val? Que jo pensé que el número 5 seria la figureta d'artesania local, el número 4 és goig de xupito o les tasses,
sí.
El número 3 és destapadors, els obridors esos d'ampolles, el número 2 les samarretes en nom de la ciutat, que crec que és el més trist que te poden dur, i en el número 1 està l'imant de nevera, que és com un must, no? El must. Sobre la... estos regals, he dit que la meva sogra és una experta, és una fan incondicional de regalar samarretes amb el nom del lloc que visita. Clar, no són llocs tampoc massa exòtics, perquè són viatges d'estos de l'Imserso, aleshores són... tinc samarretes que diu Segovia.
Ah, Mojácar, aquestes...
Teruel, no? I aleshores són samarretes que la dona les porta tota la il·lusió, tot el comboi, i tenen dos finals, dos tràgics finals, i ses samarretes ho acaben de pijames, o per a fer draps, jo vull dir que neteges vidres de casa amb una samarreta que posa Teruel.
Primer pijama i després drap. Sí,
sí, no, jo eixe pas me l'estalvia. Directament ja van algunes...
Aquí,
ja
va, és que... Oriol Mar va dient que sí amb el cap al tema de pijama, eh?
És que està claríssim.
És que, no, ara està parlarem claríssim dels vostres regals. El pitjor d'això és quan una cosa que fa la meva sogra, que no és... ja no és que te porten un regal d'estos, sinó el control que s'exercís sobre el regal, la vigilància, perquè la meva sogra vigila que tu tinguis i aquest regal. De fet, recordo una volta que ens va portar una figureta, no sé, de Càceres o d'on era, una mena de... com una botitja, una cosa de ceràmica horrible, i la meva dona ho va llançar al fem,
i la meva sogra
ho va detectar. I va haver drama, eh? Va haver drama.
Has de vigilar.
Clar, m'agradaria saber, en el vostre cas, vosaltres com suporteu este llugo, no es pot dir llugo, este llugo del regal, del souvenir, a quina solució un poc heu arribat, no sé. Sou de portar, de que vos porten, Mònica.
Va, començo. Jo em portava fa uns anys, però trobava que perdia molta estona del meu viatge buscant souvenirs. Per tant, vaig optar per no em porto per ningú. I només faig una excepció si algú m'encarrega una cosa.
És secota, la Mònica, és secota.
És rància, li vaig dir a l'Òscar.
Poc despresa.
No, ho has convertit en una mena de delivery, no? Com per emportar, no? Si te fan l'encàrrec, ho portes.
Que aquest any va ser una amiga de la meva filla adolescent que em va demanar uns pastissets típics, que no els has posat al rànquing, però també és una cosa bastant típica.
Sí.
I després, clar, jo els hi porto, em va costar trobar-los, i arribo a una cadena de supermercats d'aquí molt famosa, i els trobo. I vaig pensar, que estúpida. Si podia haver anat al súper del costat de casa, els fots amb una caixeta i ja ho teníem, el souvenir.
Em pots dir quin país era i quins dolços eren?
Eren els pastissets aquests de nata que li diuen allà, que aquí són de Belém. Doncs eren aquests, que deuen haver estat... es deuen haver passat, ja. Vull dir,
clar,
que
això ha d'anar amb nevera, això.
No, allà ho fan, no, ja ho tenen muntat.
Ja ho sé, no, si estat aquestes...
Però l'amiga de la teua filla... l'amiga de la teua filla te ho va encomanar, això, que li portares, perquè ho coneixia? O perquè tenia curiositat per tastar-ho?
No, perquè ho havia vist en un TikTok o algú així, i ho volia tastar. I llavors el pròxim dia li diré, vés al súper de casa, que els tenen, i a sobre són més barats, tu.
I a més, si vas a certa hora, podrà fins i tot lligar, no?
Exacte, amb la pinya del revés.
Amb la pinya del revés i el pastisser de Portugal.
T'he de dir, Eugeni, però, que jo que sóc una rància, ho he demostrat ara, jo sóc de les que porta sempre un imant pel rentaplats, més que per la nevera.
Ah, molt bé.
Ah, el rentaplats.
Sí, només en tinc de viatge. No? On he anat. No, bàsicament ho vaig posar allà perquè la meva filla petita no arribava i li agradava jugar amb ells i és més pràctic, ja està.
Com, moment, no arribava...
A l'alçada de la nevera. Si els tenia a la nevera, no hi arribava.
Vale, que ell volia jugar amb els imants.
I el rentaplats és l'alçada nen petit.
Clar, sí, vale, no ho enteníem, em sembla que era al revés. Dic, però tantes la nevera, tu, a quina alçada?
El rentaplats el té al tercer pis, exacte.
Damunt la banca de la cuina té el rentaplats. Molt bé, Joan.
Mira, jo... com que em van advertir del que anaves a dir, he pensat en una cosa entranyable que en el seu moment no em semblava, i en una cosa detestable que encara em passa dia d'avui. L'entranyable era... el meu avi era d'un poble de Terol. I quan venia de Terol a Vilassar, que és on vivíem de petits a veure, ens portava una cosa que jo crec que ja no es ven, que eren els adoquines d'Aragón, que eren uns carmels, que eren com unes pedrotes que s'enganxaven a les dents, i que ells portava amb tota la il·lusió del món, i que jo les odiava, però que clar, que molts anys ho he acabat agafant.
Ara els trobes a faltar.
Recordo,
que eren de color marró.
No sé si sabeu de quins
carmels us parlo. com de Galícia.
No. Uns caramels que eren com de taronja o de llimona, i eren de diversos tamanys, que es deien adoquines, i n'hi havia que eren com si fossin lingots d'or.
No, Joan.
Inclús que venien, suposo, a l'autopista i a les carreteres. Segur que la gent pot enviar comentaris dels adoquines d'Aragó.
Però és postguerra pura i dura, això, Joan.
I de moment en venen...
Aragó.
Efectivament,
hi ha bordes senceres.
Adoquines, caramelos, Aragó.
He posat adoquines Teruel i em surten el que em diria Núñez, i amb ordines, eh?
Caramelos, Aragón, i veuràs de què et parlo. I mentre ell ho busca, et parlo de lo que em passa ara. Jo tinc un amic en singular que és d'esquerres i antiglobalitzador. I per demostrar-me els desastres de la globalització, cada any, quan va de vacances, em porta lo mateix. Un obridor en forma de penis, no sé si l'heu vist a les botigues d'aquestes llocs de souvenirs, òbviament, sempre posa el nom de la ciutat, però l'obridor és el mateix. I així ell em fa el rotllo allisonador de que
perdona,
la globalització,
Joan,
és un desastre.
Però és la prova definitiva de que la globalització existeix.
Vagis on vagis, pot comprar el mateix.
El mateix, però va posant Nova York, Londres, Benidorm, el que sigui.
I els guardes.
El mateix.
Els tens.
És que jo amb ell me l'estimo molt. És una mica cabron, però... Jo...
Joan, m'estàs dient que tens un calaix ple de pius,
ple de
en noms de ciutats. Hòstia, Joan, volem foto, ara.
És que jo crec que aquest Catalunya Migdia on tour, un dia d'anar a València i un dia d'anar a casa de Joan de Pedalega...
Sí,
esquadrinyar-li
tots els calaixos. Però és que jo necessito aquesta fotografia ara mateix, Joan, per favor.
Sapiguis que per internet et pots comprar per 5 euros, 4,99, 300 grams de mini adoquines, caramelos.
No, però n'hi havia d'immensos, en aquella
època. I després hi ha una dura competència perquè hi ha adoquines de Teruel i també hi ha frutes de Teruel, que també són uns...
Fruta escarxada. Sí, però això és una altra cosa.
Perdoneu que no ho sé dir en català, rodejat de xocolata. Però això era un mal regal, perquè, clar, aquesta xocolata es desfeia. I llavors, quan l'obries, quedaves amb tot. Clar, eres un nano i quedaves amb la cara feta un
fàstic. Mini adoquines caramelos, ja et dic, per 300 grams demanen...
Només vàlid per gent amb dentadura preparada per això.
I ara... els souvenirs que crec que tots estem esperant, i és el senyor Oriol. Estem tots esperant. Oriol, eres dels que porta o dels que te porten?
Porto
tu
i em
portes els demés o demanes coses?
Soc més de portar, em sap supergreu, perquè serà molt avorrit i molt tòpic. Potser aquest any l'Eugeni es pensa, hosti, tio... S'ha dormit aquest estiu.
Oriol, on has anat i què has portat?
He anat a Eslovènia. I he portat una bandera, perquè la meva mare té una capsa a casa plena de banderes, a tots els països on hem estat, i sempre em demana la bandera. I faig molt com la Mònica, i estava una mica tip, ara no ens està escoltant, ho tinc garantit que no ens està escoltant, oh, la bandera, anem,
ja li
la bandera.
Farem arribar.
I hi havia llocs que estava, l'últim dia corrent per la bandera. Primera cosa que faig quan arribo a la capital del país en qüestió, anar a buscar l'oficina de turisme i comprar la bandereta. Així ja me n'oblido.
Però grossa.
Però d'aquestes petites...
No, en pal. A poder ser en pal.
I petita, eh?
Però m'està dient que... Però has comprat o la furtes d'algun ajuntament?
No.
Te'n files a un balcó i la furtes.
Intento comprar-la de dia, fins i tot. I sempre el tamany petit, perquè el tamany gran és molt car. La bandera d'Eslovènia gran valia 35 euros.
També tenien una botiga de banderes.
Un regal per ta mare, 35 euros, ho trobes car, eh?
Sí. No, una bandera.
Un regal per ta mare, 35 euros, ho
però,
trobes car.
Escolta,
ara sí que li passareu al tall.
Que ta mare pareixerà Nacions Unides, no, Oriol? Vull dir, les banderes les té posades al balcó, les va canviant.
I
si algun cap d'estat visita el país, vull dir, ella posa la bandera del lloc.
A
casa de la seva mare.
Hi va haver un temps, i me n'acabo de recordar, no li vaig dir a l'Òscar quan preparàvem això, durant un temps, com que el meu pare és un tio com jo, diríem, gustos escassos.
No sé, esperant a veure com acabaves la frase.
El que en castellà es diria un tio. Se m'acabaven les idees. I com que és súper del Tintín, li portava un Tintín traduït a l'idioma del país on anés.
Que guai.
Això està molt bé.
Que guai. Mira, el millor que n'hi ha per a regalar és quan coneixes la persona que té alguna afició, perquè aleshores no falles, saps? En el cas de Joan, ja sabem que són penis de fusta amb obridor.
Bueno,
ja se te va quedar això, Joan, que molta gent se sumarà a això. I lo de veritat, quan gent que li agrada el Tintín o que els agrada, jo que sé, Batman, sempre, dic també per aniversari, sempre encertes. Igualment, trobe que qui ha arribat a la millor solució de regals d'estos de compromís de souvenirs és l'Òscar Fernández. Òscar, què regales tu?
No, perquè fart de no encertar-la, de perdre mig viatge buscant, he optat per portar menjar.
Fantàstic.
Tant, he estat a Porto, ampolla de vi de Porto. Hem estat a diferents llocs de Portugal, uns embotits. Hem estat a França uns dies, un pa d'espècies. Ostres, es fan malbé.
Facturar però maleta.
No, depèn. Si vas anava en cotxe. Aquest viatge anava en cotxe, sí, a Portugal vaig en cotxe. I llavors així també és una manera de després que et convidin. Perquè, no, ja obrirem l'ampolla i veniu un dia i ja està.
És que el millor regal és el que et fas a tu mateix per via interposada.
Quina mandra.
Depèn, no, depèn de qui vas
i no vas. Portis,
però a casa també portem menjar, eh? Vull dir, també. Durant dues setmanes estem menjant recordant el viatge.
Però és el millor regal perquè no acaba en una prestatgeria agafant pols, tampoc en un calaix oblidat, com en el cas de Joan i amb els els penis de fusta en noms de ciutat, que t'ho acabes menjant, t'ho celebres, o acaba caducant i ho has de llançar.
Va millorant, Eugeni, que no sé si ho has sentit, que diu que no són de fusta, que són de silicona. Va millorant, va millorant.
Perdona?
Són de
però escolta, són de silicona, però molla, blanda o dura, si no, com obris? Com fan d'obridor? Se te quedarà la mà, no podràs destapar els quintos de cervesa si està molla, això, no?
No, no, és que...
No podrà fer palanca si està moll. Haurà de ser rígides.
L'altre dia, hi ha una botiga de souvenirs on hi ha l'Ateneu, a la plaça de l'Ajuntament de València, a la mateixa vorera, una mica més amunt, on també hi ha penis d'aquests. Ho dic perquè si en vols algun, en pots anar a comprar, eh?
No passaré, perquè tinc ara molta curiositat, perquè jo pensava en ús de fusta, perquè la meva cunyada sí que li va regalar una volta una a la meva dona, que era d'estos de Benidorm, però era de fusta, tallado a mano, eh? Vull dir que tenia això. Tenia com l'afegitó, tenia aquest valor, però això de silicona, estic absolutament trasbalsat.
Les fustes fan
molt bé.
Sí, la silicona és un món de possibilitats.
Exacte, sí, ves posant el simbolet i el so.
Els dos rombos.
Eugeni, gràcies, fins la setmana.
Una abraçada, m'alegre molt de
retrobar-nos. La setmana que ve, dimecres, és 11 de setembre i això encara li hem de donar un parell de voltes, perquè igual fem programa, però encara ho hem de donar.
Ah, perquè jo t'ho havia preguntat i m'havies deixat en visto, Òscar. Hi ha programa el dia 11 i m'has deixat en visto.
Tenim programa amb tertúlia, però encara no sé si serà format habitual o ho canviarem.
No hi haurà dèria, no, perquè clar, és la diada nacional, no? Seriositat, no?
Bueno, escolta'm, tot es permet, eh?
No. Molt bé, escolta, que jo puc posar una espardenya i un sombrero de copa, perfectament.
És que igual això és pitjor, vull dir, és que...
Igual no va bé.
Eugeni, vinga, gràcies.
Abraçada, gràcies als quatre.
Adéu. Marta Carreras, companya de TV3, el meu missatge diu: esteu on fire avui, Si fos avui només, ens hem plantat a 23. El retorn de l'Eugeni
ens ha generat aquest estat d'eufòria.
Ara vaig a centrar-ho, vaig a recentrar-ho, perquè cada vegada que veig a Joan López Alegre penso en l'obridor de silicona. A veure...
No, en tinc 7 o 8, que ho sàpigues.
No, però és perfecte. Avui el protagonisme pel nou sistema de finançament, aquest nou sistema de finançament singular per Catalunya, és un dels grans eixos que marcarà l'actualitat política de tot aquest any. Avui el govern espanyol ha sortit a defensar l'acord amb Esquerra i també hi ha posat límits. D'una banda, Pedro Sánchez ha volgut calmar els ànims de la resta de comunitats autònomes que reclamen més diners.
Todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular.
Però no només Pedro Sánchez. També hem sentit la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha comparegut al Senat a petició del Partit Popular i ha posat sobre la taula l'Estatut i la Constitució.
El acuerdo Esquerra Republicana de Cataluña PSC despliega ni más ni menos que lo previsto ya en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, validado por el Tribunal Constitucional y, por tanto, según lo previsto en nuestra Constitución. ¿Les vale o no les vale?
les explicacions de Maria Jesús Montero no han acabat de fer el pes als senadors d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, perquè els partits independentistes li han reclamat que el govern espanyol respecti el pacte. Són els senadors Eduard Pujol, de Junts, i Sara Bailac, d'Esquerra.
Si esto va de calimocho fiscal, ustedes se están cargando directamente, unilateralmente, el acuerdo de Bruselas. Si se carga en Bruselas, game over.
Cualquier incumplimiento, cualquier dilación innecesaria, cualquier intento de manipular o de rebajar los términos del acuerdo tendrán consecuencias.
Fa un mes i mig que es va fer aquest pacte. Encara no tenim ben bé la concreció, què vol dir exactament aquest finançament singular, però sentint-nos els uns, els altres i els de més enllà, estarem dies amb això.
Sí, dies i mesos, perquè em sembla que la prioritat del president Illa en principi és agafar i negociar pressupostos i després dels pressupostos posar-se de ple en aquesta qüestió. Per tant, jo situaria la negociació seriosa a partir del mes de gener, en cas que la Generalitat tingui pressupostos, que a partir d'aquí llavors la cosa potser es complica una mica. Però en tot cas, com que l'acord diu el que diu i l'objectiu és que la recaptació de l'IRPF del 2025 i es pugui fer el 2026, no hi ha gaire temps per perdre, perquè aquestes coses volen temps. I escoltant atentament el que diuen tant el president Sánchez com la ministra i vicepresidenta Montero, crec que el tema no és tant la negociació de la concreció dels termes de com la Generalitat recapta, que això és tan fàcil o tan difícil com posar personal a l'Agència Tributària de Catalunya i canviar el sistema de com s'ha fet fins ara, sinó el pagament de la quota de solidaritat que estableix aquest acord de finançament singular, perquè si la resta d'autonomies no poden veure's perjudicades pel fet que Catalunya tingui més recursos, és evident que Catalunya haurà de continuar pagant una quota de solidaritat alta i al mateix temps Pedro Sánchez haurà de fer màgia perquè el repartiment de recursos no impliqui una revolta territorial que diria que serà molt difícil d'evitar en la mesura que la majoria d'autonomies estan governades pel PP i n'hi ha una que és Castella-La Manxa que està governada per un baró socialista que prefereix no tenir gaire simpatia cap a Pedro Sánchez, que és Emiliano García Page.
Els equilibris seran complicats no només per evitar aquesta revolta, sinó perquè fa quatre dies la vicepresidenta Montero deia que no era una prioritat del govern posar-s'hi en aquesta reforma del finançament. Mm-hmm. Per tant, tu parlaves de, clar, si Catalunya ha de recaptar l'IRPF a partir del 2025, tampoc hi ha molt de marge de temps. En tant, no entenc les declaracions de Maria Jesús Montero fa quatre dies, ara parlem d'això, com aconseguiran que la resta d'autonomies no se'ls llencin al coll? La veritat és que és un escenari complicat. Ara, tu deies, Pedro Sánchez haurà de fer màgia, és que ha aconseguit tantes vegades sortir-se'n de tants atzucacs que jo crec que trobarà la manera.
Ell ho ha dit, que el vent li va en contra, però que ja ha demostrat que pot navegar amb vent en contra, i ha dit que la legislatura serà llarga, ha dit que hay gobierno para rato.
Sí.
Però ja veurem, perquè una cosa és el que es diu i una altra cosa és que el que passa.
Jo, començant pel final, estic d'acord amb Sánchez. Crec que tenim legislatura fins a l'any 27, perquè, a fi de comptes, tenim l'experiència amb Cristóbal Montoro de fer, no recordo ara segur, si 4 o 5 pròrrogues de pressupostos, amb la qual, efectivament, és frase de Sánchez, una cosa és estar a la Moncloa i l'altra és governar, això ho va dir ell, per tant, si apliquem la seva pròpia frase, Sánchez...
Referia al Partit Popular, eh?
Sí, referia al PP, no amb ell, sí, però sí. Si li apliquem ara amb ell, Sánchez no governarà, però es mantindrà la Moncloa, que és del que ell parlava aquest dematí quan ha estat fent la conferència en el Cervantes, fins a l'any 17, jo d'això en tinc pocs dubtes. I a partir d'aquí, tres idees. Una, només hi ha dos models de finançament autonòmic en aquest país, el sistema foral, que és el que hi ha al País Basc i a Navarra, i el sistema comú. Els sistemes, no sé com, solidaris, no existeixen. I, per tant, Catalunya o està en el règim comú o està en el règim foral. I qualsevol altra cosa implica una reforma constitucional, cosa que no es farà perquè implicaria un referèndum a nivell nacional i, per tant, com que això és inviable, o està un lloc o està l'altre. Aquest és un primer element. Un segon element és, no és cert que estigui ratificat ni per l'Estatut ni per la Constitució que Catalunya pugui tenir un règim foral. El que diu l'Estatut d'Autonomia, efectivament, és que Catalunya tindrà un consorci tributari que recaptarà tots els impostos. a continuació, el que aquests impostos els quedi a Catalunya i es pacti una quota, això és un afegit que s'ha ficat en el pacte, però que enlloc estarà l'Estatut i que això és recurrible constitucionalment si es fes així. Una altra cosa és que Conde Pompidou a dia d'avui no és un actor independent, juga de part, tot això ja ho sabem, però no és veritat el que diu la senyora Montero. I tercera cosa que expliquen a Madrid, i que jo crec que Sánchez, amb aquesta idea de quan parla de navegar contra el vent i sortir-se'n, crec que és el que hi ha en el fons, com que ell efectivament necessita temps, el que veurem primer abans de negociar res des d'un punt de vista de finançament autonòmic és la condonació del deute, que és una altra cosa que està en el pacte, el que deia el senyor Pujol de Brussel·les amb Junts i que està en el pacte que ha firmat Esquerra ara amb el PSC, que és una cosa més senzilla, perquè la condonació del deute, aquesta sí, es pot aplicar a totes les comunitats autònomes. No hi ha cap comunitat autònoma del PP, del Papà, del PSOE, de Coalició Canària o de qui sigui, que sigui capaç de dir jo no vull que em condonin una part del deute, això és una obvietat, i amb això Sánchez guanyarà mesos i seguirà reforçant el seu argumentari i seguirà veient a veure com se'n surt, i si no se'n surt, doncs haurà fet pilota endavant, que aquesta sí és una especialitat de Sánchez.
Mm. Amb això el Fla estic completament d'acord, perquè de fet, abans que se signi és aquest acord d'investidura, i ara dona les vies que tenia el PSOE per prometre més recursos al govern de la Generalitat, i hagués o no nou govern. Vull dir que al final és un mecanisme que haurà de passar pel Consell de Ministres, després haurà de passar pel Congrés dels Diputats, però com diu el Joan, no hi ha cap autonomia que encara tingui un volum de deute important, cap de més important que Catalunya, per cert, que és la comunitat que té més recursos en mans del Fla, i això són ingressos ràpids, amb tot el que implica part dels interessos que t'estalvies, que això a nivell pressupostari crec que la Generalitat ho pot notar si s'accelera d'aquí a final d'any.
Però això no és el que es va pactar.
Clar. Oh, clar que no.
Una altra cosa és...
Es va pactar la investidura de Pedro Sánchez, això, sí. No la investidura de Salvador Illa.
Anava a dir, una altra cosa és què entén cada part que va pactar per la investidura de Salvador Illa, perquè en el pacte no hi apareix el concepte pacte fiscal.
Ni concert econòmic.
Però Esquerra Republicana, després de firmar, ha parlat sempre de pacte fiscal. El PSOE diu que no, que pacte fiscal no, perquè no hi és, efectivament, aquest concepte en aquell text. Sí que un sistema singular. Què vol dir singular? Aquest és el què.
Però és que a mi, permeteu-me, jo crec que tant Esquerra com els socialistes són absolutament conscients que l'acord d'investidura que s'ha signat perquè Salvador Illa sigui president de la Generalitat és un acord que és feble, en el sentit de que dos partits catalans, com són el PSC, que no és el PSOE, i Esquerra Republicana, acorden una cosa que depèn d'un lloc que no és Catalunya, sinó que és el Congrés i el Consell de Ministres. O sigui, fa falta una reforma del sistema de finançament, per tant, fa falta un acord del Congrés, fa falta un acord del Consell de Ministres, fa falta que parlin totes les autonomies per concedir una cosa que han pactat uns senyors molt importants, però que són d'una comunitat autònoma.
Sí, però
jo
tu creus que
Esquerra
Salvador Illa...
és conscient de que, per tant, és feble en l'acord, i el PSC, per tant, també és conscient que ha concedit quelcom que no està a la seva mà concedir-ho, i això no hem d'enganyar ningú sobre aquesta realitat.
Però Salvador Illa no crec que hagi actuat de manera unilateral, és a dir, a l'hora de posar sobre la taula aquest pacte, està molt clar que els vasos són comunicants i segur que té el vistiplau de Pedro Sánchez. Vull dir, pugui prometre Mònica, una cosa que depèn de Madrid.
Perquè això surti endavant, perquè ens entenguem, fa falta el vot del partit del senyor Clavijo, perquè hem de recordar que Coalició Canària, que a dia d'avui no està gaire bones amb el senyor Sánchez, va votar la investidura, però governa Canàries amb el Partit Popular. Per això fa falta el vot dels senyors de Compromís, que ja han dit, són un partit importantíssim a la Comunitat Valenciana, fins fa 3 dies governaven, i han dit que no pensen recolzar això sense que resolgui el problema de l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana. Fa falta el vot dels senyors del BNG, que han dit que ells també són una comunitat històrica i que volen exactament el mateix que els catalans. O sigui, és que Esquerra i el PSC poden dir el que vulguin, però... i Sánchez podrà fer tota la màgia que li doni la gana, però hi ha molta màgia per aconseguir quadrar això. Ui, i no es fa d'avui per demà.
I necessita Junts, també.
Sí, clar, això a banda. Jo
que
crec
això va a banda.
Que no sembla que tinguin moltes ganes d'ajudar-lo amb res.
No, Junts va començar a negociar bases d'un model de finançament singular per Catalunya en el marc de la taula de negociació que tenen establerta a l'estranger. També és veritat que tot el que ha passat amb Carles Puigdemont aquest estiu no ajuda precisament a engreixar les relacions entre Junts i el PSOE. I avui hem escoltat el que deia Eduard Pujol, també, que si es dilueix qualsevol acord que sigui ambiciós, game over, que això vol dir deixar caure a Pedro Sánchez, tanmateix, a Junts sempre li passa el mateix, que és preguntar-se si els espera un món millor amb el PP i Vox a la Moncloa o amb Pedro Sánchez al govern espanyol.
Però Junts també ha de redefinir-se una mica ara. És a dir, l'últim mes, amb tot el retorn el dia 8 d'agost de Puigdemont, han estat parlant de com es va fer, donant detalls, però potser que comencin a parlar també de pressupostos, de finançament, és a dir, que cal posar una mica d'ordre també això, en aquesta formació.
Això en el Congrés hem de parlar.
Nosaltres, crec recordar, i l'Òscar no em podrà portar la contrària, en aquest programa, també, i en aquesta hora, el dia que depenia de Junts la convalidació d'una sèrie de decrets, un d'ells que se li va tombar a Yolanda Díaz, que van acabar negociant a darrere d'una porta, que es va inventar la senyora Armengol, que s'havia avariat el rellotge, i en allà aquell dia... com a mínim sonava gran excusa. I aquell dia Junts va pactar la concessió a Catalunya de les competències en matèria d'una qüestió molt d'actualitat, com és el tema d'immigració. I que si no cauria el govern i tal, és que clar, ni els hi han donat les competències d'immigració, ni ha caigut el govern. O sigui, jo crec que aquesta amenaça constant de Junts i d'Esquerra, de que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, és que al final el Sánchez ja se'n deuen refotre. Perquè clar, és que ho diuen cada dia. I no passa mai, perquè és el que acaba de dir l'Oriol. Què farà Esquerra? Què farà Junts? De veritat, donaran suport a un govern de Vox, PP? Va, home, va, això no s'ho creu ningú. O sigui...
I a banda, Esquerra té un problema que no és menor a l'hora de pressionar perquè aquest acord sigui realitat, que és que quan tu no estàs a l'altra banda de la taula, és a dir, el model de finançament sempre, d'una manera o altra, Catalunya ha liderat les negociacions. L'últim model pactat el 2009, així va ser. El que passa és que en aquell moment... vulguis o no, hi havia una pressió d'Esquerra des de dins del govern que es podia seure més o menys en igualtat de condicions amb el Rubalcaba de torn a descansin pau per poder-hi negociar. Ara, el president del govern espanyol és del PSOE, el president de la Generalitat és del PSC, i sí, Pedro Sánchez et necessita, Salvador Illa et necessita, però tu no tens una palanca per fer-lo caure. I és molt difícil fer fora un president de la Generalitat també del seu càrrec. Que faràs una moció de censura amb el PP, faràs una moció de censura amb Vox...
I quan hi hagin passat 11 mesos, Illa convoca eleccions i amb una Esquerra trinxada i un Junts trinxat, pues el tio se'n surt de conya.
Vull dir que la pressió hi és i aquestes amenaces, sobretot en el cas d'Esquerra, mai s'han concretat a nivell de pressupostos generals de l'Estat. Per exemple, avui Pedro Sánchez, un dels anuncis que ha fet, és que confirma que vol presentar pressupostos per aquest any. Pedro Sánchez no té els suports garantits per aquests pressupostos, necessitaria el vot de Junts o com a mínim l'abstenció si Coalició Canària hi vota a favor, i Esquerra, cada vegada que hi ha hagut uns pressupostos generals de l'Estat en joc, des de l'any 2019 els ha votat tots. Vull dir que aquestes amenaces...
Em permets fer-te un comentari del que acabes de dir, perquè això Sánchez porta dies dient-ho com si ell fos el campió de la democràcia. No, jo presentaré els pressupostos generals de l'Estat. Us vull recordar a tothom que no és una potestat que ell tingui de fer-ho o no fer-ho, és una obligació. Aquest home, com a cap del govern, està obligat a presentar uns pressupostos i el Congrés els hi pot tombar o no els hi pot tombar, però no està a la seva mà dir jo no els presento, perquè quan ell parla ho fa de tal manera que sembla que ell digui no, jo sóc supermagnànim, sóc supernegociador i ho presento perquè vull parlar-ne. No és veritat, ens està enganyant amb el to i amb la forma la que fa de presentar-ho.
Ell els ha de presentar i efectivament poden no aprovar-se i, per tant, fer una pròrroga pressupostària. Per fer-lo fora de Moncloa, entre cometes, hauria de fer una moció de censura, i aquí el problema és que, clar, la moció de censura has de presentar un candidat alternatiu que tingui més vots. Per això els partits catalans o canaris o el que sigui han de votar al costat del Partit Popular, de Vox, per tal de tenir més vots que el PSOE. Vull dir que no és fàcil. Ara, bé, clar, tampoc no té una fortalesa parlamentària.
Algú s'imagina, de veritat, de la gent que ens està escoltant, a Míriam Noguera anunciant el vot favorable dels diputats de Junts, Alberto Núñez Feijóo, al costat de Santiago Abascal? Jo no. O sigui, és que és una amenaça que no té credibilitat per Sánchez. Està blindat.
Per fer moció de censura, no. Per no aprovar-li pressupostos o no aprovar-li lleis, això sí.
Per jo no veig Junts. La legislatura, segur.
Junts no la veig en cap moment, a dia d'avui, votant-li uns pressupostos a Pedro Sánchez, no, tenint en compte...
Però l'altre es fa un Montoro, els prorroga.
Els prorroga i anar tirant, però clar, vull dir que al final estic molt d'acord amb el que deies, Mònica, que Junts també s'ha de redefinir aquesta tardor, volia,
i Esquerra.
No? I Esquerra també, vull dir que al final quina Esquerra veurem a partir de l'hivern, tardor-hivern? Una governada per Oriol Junqueras, una amb una alternativa que encara no té cara, quines implicacions tindrà el més que probable retorn de Carles Puigdemont a la presidència de Junts, com travessen en aquests moments les relacions Junts i Esquerra, és evident que no es parlen, perquè, bueno, fa anys que no es parlen, però ara sabem que...
Encara menys, sí.
Sí. Ara ja és oficial, per entendre'ns. Però és veritat que la política catalana torna a passar pel Congrés dels Diputats i la votació dels pressupostos generals de l'Estat també servirà per posar el termòmetre al finançament singular.
Veurem què és el que passa, perquè tot just comença el curs polític, allò que ens agrada, aquest tòpic, com aquell qui diu, però realment es presenta apassionant a Madrid, a Barcelona, perquè aquí a Catalunya, clar, hi ha d'haver congressos, d'una banda el del PSOE a nivell estatal, però també el de Junts, primer, el d'Esquerra després, la CUP també ha de redefinir quina és la seva estratègia, vull dir que tindrem una tardor, principis d'hivern, realment distreta pel que fa referència a tots aquests congressos polítics. D'aquí a 21 minuts seran les 4, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Què en diríeu d'un passeig per la vida i obra de l'escriptora Aurora Bertrana?
O d'una visita per l'arquitectura i el projecte cultural del S'Agaró, ara centenari?
O d'una exposició tecnològica immersiva de la mà del Mobile World Capital?
Què us semblaria si us diguessin que totes són de franc, cobren cada dia de la setmana i que són al Palau Robert, al vell mig de la ciutat?
No us deixaríeu temptar?
Tota la informació a palaurobert.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya.
Carrefour, tornada més cole és igual a estalvi. Com amb el 20% de descompte en troles i motxilles per a l'escola. I moltes ofertes més al millor preu. Fins al 4 de setembre als hipermercats, web i app. Perquè ja ho saps, aquí anem de promo en promo. Carrefour.
Convidar un pobre desgraciat per riure tant d'ell tota la nit és per pixar-se de riure, Pere.
No, és que faig maquetes i ella està molt interessant. No. Sí, sí. Amb mestos! El que li puc assegurar és que no ens avorrirem, eh?
No.
Ha! Te'l faràs, te'l trobaràs. Qui la fa, la paga.
Però aquest home és fantàstic!
Allò no en no parà.
Nit de comèdies bojarrada.
Aquest tio és un fora de sèrie.
El sopar dels idiotes. A la plataforma 3Cat i a TV3, dijous a la nit.
Catalunya migdia.
20 minuts i les 4. Hem parlat del finançament singular, que ha estat protagonista avui a Madrid. Deixeu-me dir que aquí a Barcelona, des que de dilluns, quan ha tornat a engegar la temporada radiofònica, podríem dir, estem molt pendents del que va passar a l'estiu i de la fugida de Carles Puigdemont. Dilluns vam tenir detalls de com va ser aquella fugida. Aquí al matí de Catalunya Ràdio, Antoni Castellà, president del Consell per la República, va explicar tots els ets i uts de com va ser aquella fugida. I avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, hem tingut el president del Parlament, Josep Rull, molt empipat amb els Mossos d'Esquadra i amb l'informe que es va fer sobre aquella fugida de Carles Puigdemont. Considera Josep Rull que es va posar en dubte, per exemple, la professionalitat dels treballadors del Parlament de Catalunya, i avui ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que ha enviat una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa, queixant-se d'aquest informe i demanant explicacions per l'actitud dels Mossos aquell dia.
Entren a qüestionar la professionalitat dels funcionaris del Parlament. També entra en valoracions inacceptables amb un informe policial, fent valoracions de què volen fer els diversos partits polítics. I per això he enviat una carta al president de la Generalitat expressant la meva preocupació i la meva perplexitat justament per un informe d'aquestes característiques.
És veritat que el president de la Generalitat ho té fàcil, perquè, clar, la carta fa referència a unes actuacions que estaven amb un altre president, amb un altre conseller d'Interior i amb una altra cúpula dels Mossos, perquè si el primer que ha fet el president de la Generalitat ha estat canviar la direcció dels Mossos d'Esquadra, tant a nivell polític com també a nivell tècnic. Per tant, diguem-ne que Salvador Illa pot fer acuso de recibo de la carta, però no fer-ne gaire cas, perquè no va ser sota la seva responsabilitat ni sota la responsabilitat del seu conseller d'Interior que es va fer aquell informe i aquella actuació. Però, en tot cas, la picabaralla entre el Parlament de Catalunya i els Mossos d'Esquadra, que continua.
Sí, i crec que potser aquesta legislatura en veiem més d'una en tot allò que té a veure amb agenda legislativa i també amb el que va passar el 8 d'agost, que mai acabarem de saber del cert, fins que ho expliqui Carles Puigdemont, que, per exemple, les memòries que va publicar sobre la seva etapa a la presidència i la primera etapa a l'exili, doncs estan trufades de detalls. Segurament els detalls autèntics de què passava pel cap i quan es van decidir les coses només el sap ell, però és veritat que Josep Rull tenia un paper molt delicat aquell dia, perquè en el fons és una de les persones de Junts que té més, no sé com dir-ho, incardinades en la manera de pensar a la institucionalitat del país, i per bé que és una persona fidel a Carles Puigdemont, també és una persona fidel a la institució que representa i s'ho pren molt seriosament. Per tant, el deure que tenia ell aquell dia era celebrar un ple d'investidura. Mai sabrem què hauria passat si el ple hagués continuat o no, si haguéssim detingut Carles Puigdemont. Tinc la sensació que hi havia un pla per suspendre'l davant l'excepcionalitat del moment. I ja veurem quina resposta dona Salvador Illa, Núria Parlon, com a conseller d'Interior, a aquestes acusacions pel paper que se li atribueix des dels Mossos als treballadors del Parlament. És veritat que Josep Rull va dir públicament que faria tot el possible perquè Carles Puigdemont dins del Parlament no fos detingut. També és veritat que va deixar entrar els professionals dels Mossos el dia anterior per protegir la seguretat dels diputats, com s'acostuma a fer en aquests casos. Però bé, a mi m'ha fet la sensació que era un, no un pas més, però sí una manera més d'aprofundir en el xoc que existeix des del 8 d'agost entre Junts i els Mossos d'Esquadra, que és un xoc prou inèdit, tenint en compte d'on ve Junts, que és de l'antiga Convergència, defensora aferrissada del paper dels Mossos en aquest país.
Sí, però francament crec que li fa poc mal a Salvador Illa per això que deia l'Òscar, sí, perquè ell tira pilotes fora i diu, escolta, sí, sí, jo no estava gestionant aquell dia, per tant, acuso i recibo, i ja està. Clar,
el xoc va ser amb Joan Ignasi Elena i Eduard Sallent. Allà, cap dels dos hi són.
Jo, que fa més de 20 anys que conec a Josep Rull i que li tinc sincera estima i consideració, òbviament des de tota la distància ideològica del món, però que em sembla una bona persona i un personatge que es creu realment les coses que fa, i això mereix sempre respecte des de la diferència. En realitat, jo no dic que sigui responsable del que va passar, però crec que té, en part, culpa per les coses que ell va dir els dies abans del que va succeir, perquè Rull, quan diu, o quan es filtra des del propi Parlament, que si es deté a Puigdemont hi haurà un motiu per suspendre el ple d'investidura, en el fons està donant pistes de què és el que s'ha de fer perquè hi hagi investidura, que és al final el que li interessava al Partit Socialista i, per tant, a qui controla el Ministeri de l'Interior i, per tant, a qui controla les fronteres i, per tant, qui té en les seves mans una part important de la seguretat i quin era l'interès que en aquell dia tenia, no Illa, el Partit Socialista, Pedro Sánchez, una gran part de l'establishment d'aquest país, Espanya i dintre Catalunya, era que hi hagués investidura de Salvador Illa. I quan Rull, els dies abans, diu no, si està té a un diputat, se l'ha de protegir i, per tant, es suspendria el ple, en el fons, jo crec que algú li dona una idea de, bueno, doncs no fem res, deixem que vingui, que se'n vagi.
Tu creus que aquestes paraules de Rull va canviar l'actitud, per exemple, de Guàrdia Civil, a fronteres, etc.
O CSI? Jo crec que és evident que a Marlaska li anava molt bé que si hi havia una detenció, òbviament no fos per part de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional per no repetir les escenes dels piolins i de tot el que vam viure aquí l'1 d'octubre i el 17. I que no fa falta fer res per evitar un control de fronteres, perquè tu pots atravessar la frontera les vegades que vulguis i ningú et vigila, però que és dir, escolti, vostè no faci cap mena d'esforç. I a partir d'aquí, jo crec que Rull li fa pensar a molta gent, doncs, bueno, que foti el que vulgui, perquè al final el que ens importa a nosaltres aquest dia és que hi hagi investidura. Si, jo crec que hi ha una gran diferència entre el que hem vist en el passat i el que hem vist aquest agost, que és que en el passat, per exemple, amb les urnes, vale, el que feia l'independentisme, el que feia Junts, el que feia qui fos, era com un secret. Podia ser un secret a veus o no, però no s'explicava. En els darrers temps, el que hem vist és un canvi d'estratègia que jo crec que no afavoreix per res ni l'independentisme ni a Puigdemont. Puigdemont el 27 de juliol fa un míting, crec que era a Prades o a Melilles Vans, no ho recordo, sí, anunciant que durarà. Rull explica que si Puigdemont és detingut suspendrà el ple, amb la qual ja li explica als socialistes i a qui vulgui escoltar-lo que pot no haver-hi investidura, cosa que òbviament no convé a ningú. Xerrar massa poder estar tenint unes conseqüències que no és bo per l'independentisme en relació a una estratègia que en el passat, a disgust meu, els hi havia sortit la mar de bé.
Però, Joan, si l'haguessin suspès aquell dia, tard o d'hora s'hagués convocat un segon ple. És a dir, no, investidura hi hagués hagut, sí. No. Jo crec que sí. No. Jo aquesta lectura que fas de si Rull parla, els altres escolten, si el Ministeri d'Interior deixa fer...
Ahir el va fer feliç l'acord de la mesa del Parlament?
No, feliç no.
Estem acostumats a veure a Catalunya giros de guió, Puigdemont president, Torra president, i tantes coses inesperades.
Però és que el 8 d'agost, quan Salvador Illa intervé al Parlament...
de l'actual president de la Generalitat, jo crec que és lo desitjable. I més, tal com és, com a personatge psicològicament parlant, Salvador Illa, el qual és bo, eh? Jo, a mi com a personatge, Em sembla que és un bé pel país, perquè és una persona que no dirà mai apreteu, apreteu, que no tindrà mai sortides de to, que no anirà fotent crits per un passadís per la Generalitat. O sigui, jo crec que el que és previsible en aquests moments per Catalunya és convenient. I en aquest sentit, que amb ells els hi convenia que el dia que estava previst el ple d'investidura hi hagués a qualsevol preu ple d'investidura, jo crec que és una evidència.
Sí, però que no que crec que deixessin marge de maniobra i no fessin res perquè vingui tranquil·lament. No, no ho crec això, perquè més el 8 d'agost, quan Salvador Illa compareix al Parlament de Catalunya, la seva cara en aquell moment és de intervinc o no, o sigui, és de dubte.
Sí, per tant, no crec que hi hagués... Fugida investidura, tu què creus que preferia ell?
Ell, investidura? Doncs
pues ja està.
Vale, eh? Però dic que no crec que hi hagués res tan pensat i maquinat com dius tu. No ho crec.
Jo és que no sé fins a quin punt, fins a l'últim moment no es va decidir tot, eh? Jo sempre, amb Carles Puigdemont, sempre tinc la percepció que les decisions es prenen quan el rellotge comença a acostar-se al zero, en el cronòmetre, i em sembla que aquesta vegada és igual.
I que no hi ha tanta estratègia, ni tanta intel·ligència, ni tanta previsió de tot.
Crec que aquesta vegada li va anar de molt poc ser detingut.
11 minuts, i seran les 4. Si hi ha alguna cosa que està marcant l'agenda política aquests dies, però, és la gestió de la immigració. Sabeu, la demanda de les Illes Canàries des de fa mesos d'ajuda per part de la resta de comunitats autònomes perquè tenen els seus centres d'acollida de migrants absolutament desbordats. Ahir, per exemple, sentíem el president de les Canàries, Fernando Clavijo, en conversa amb el Manel Elías al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, dient que l'ajuda econòmica promesa pel govern central era una presa de pèl, també amenaçant en aquests últims dies a anar a la justícia per denunciar la inactivitat del govern central. Avui hem sentit com Frontex, que és l'agència europea que gestiona a les fronteres i, per tant, la immigració demana que el govern espanyol li demani ajuda per poder ser present a les Canàries i gestionar aquesta situació. Diu Frontex que si no hi ha una demanda del govern espanyol, ells no poden ser a les Canàries i, per tant, no poden ajudar en aquesta gestió. Les diferents comunitats autònomes dient que sí, que volen ajudar, però sense acabar de fer el pas necessari perquè les Canàries puguin, alleugerir la seva situació de col·lapse. El Partit Popular criticant a Pedro Sánchez per exemple, la gira que va fer per l'Àfrica, dient que estava fent un efecte crida. Què us ha semblat tota aquesta situació, tot aquest caldo de cultiu que s'està generant amb com gestionar aquesta emergència?
És que hi ha molts elements que configuren aquest debat. Crec que en el cas concret del que està passant aquests dies a Tossa de Mar, crec que són persones que són demandants d'asil.
Sí.
Per tant, la seva condició és un punt diferent. No són
I no són menors, per tant, no són menes. Però sí, i 200 persones, 100 ja han arribat i 100 espera que arriben les pròximes
hores. Exacte, vull dir que això crec que varia una mica el debat, perquè no és el mateix que en un municipi de X habitants arribin menors no acompanyats amb una determinada quantitat de persones.
I amb unes necessitats, perquè clar, si no tenen ningú que se'n faci càrrec, se n'ha de fer càrrec l'Ajuntament de Torn o les entitats.
Jo crec que sempre el criteri de ser si se'ls pot atendre bé, si els pot atendre com es mereixen i que el municipi on viuen no pateixi cap externalitat negativa d'acollir, ni que sigui temporalment, unes persones. En el cas de les persones que demanen asil, crec que es regeixen per uns conductes molt concrets i a qualsevol país del món se'ls hauria d'atendre de la mateixa manera que els està atenent aquí. És veritat, per això, que hem vist en una gira aquest estiu de Pedro Sánchez per països del nord d'Àfrica. Sabem els problemes que genera un determinat discurs sobre la immigració vinculada a la delinqüència que fa l'extrema dreta, i és veritat que en una qüestió tan delicada que té molt a veure amb les percepcions, s'ha d'anar amb molt de compte a l'hora d'estigmatitzar segons quins col·lectius, i a vegades, en el cas de Tossa, per exemple, sentint el seu alcalde aquests dies, vulguis o no, és una localitat de costa gironina amb 6.000 habitants regulars, que pot arribar a ampliar el perímetre de població fins a 20.000 persones més, si no recordo malament. Entenc que en temporada alta pot ser un contratemps en cas que tinguis totes les places hoteleres plenes, però en temporada baixa, si hi ha municipis que estan preparats per acollir persones i fer créixer la seva població de manera notòria durant mesos, són les poblacions turístiques. Vull dir que hi haurà seguríssim molts espais on se'ls pugui atendre, que a part són gent que se'ls atén de manera estrictament temporal, perquè estan demanant asil i, en tot cas, polítiques de reagrupament familiar amb familiars que estan en altres països de la Unió Europea. Vull dir que no li veig molt el problema.
És que en el cas de Tossa són, em sembla, dues setmanes i després ja...
Entre dues setmanes i un mes. Sí, màxim serà un mes.
I si no ho ha traslladat el govern espanyol a l'Ajuntament en qüestió, vull dir, no és una qüestió que se'ls digui...
Sí que és veritat que l'alcalde es queixa que no va tenir prou informació prèvia. Va haver de demanar la informació molt a última hora i després va fer unes declaracions sota el meu punt de vista, un punt desafortunades, dient que si això generava el fet que molta gent pogués anul·lar les seves reserves per la mala imatge.
La imatge del municipi, no? Sí, totalment desafortunat. És que tinc la sensació que en aquest debat sempre hi ha un punt de cinisme i d'hipocresia. És a dir, tothom és, sí, volem ajudar, però que no sigui la meva comunitat autònoma. Sí, ens manifestàvem fa uns anys pel volem acollir, però, clar, que no sigui al costat de casa meva. Llavors, potser el que hem de fer és plantejar el debat seriosament i que els partits polítics tradicionals l'afrontin com Déu mana, perquè últimament, ara ho deia l'Oriol, s'està relacionant immigració amb inseguretat. Cada vegada hi ha més municipis que s'estan encaixant de què ha crescut doncs la delinqüència al seu municipi i ho relaciona amb la immigració. Llavors, és el moment de seure i de veure com es gestiona aquesta immigració. No parlem dels demandants d'asil, que és una altra qüestió per mi. És la immigració que tothom pot això relacionar amb delinqüència, inseguretat, els menes, etc. I crec que ningú s'ha atrevit a fer aquest debat i a part que ningú s'atreveix a parlar amb claredat sobre aquesta qüestió.
Jo crec que hi ha tres temes diferents que barregem i els piquem tots en el mateix sac i no són el mateix sac. Un tema és l'arribada de gent amb pastera, que essencialment el que s'ha de fer és evitar que la gent pugi amb una pastera i que juguin la vida a l'oceà o al Mediterrà. Jo no sé, hi ha xifres que diuen que Giorgia Meloni a Itàlia ha aconseguit reduir les arribades a Lampedusa. Poder, doncs, escolta'm, ja sé que no es cauen bé, però que li facin un truc i que li preguntin exactament això com es fa. Hi ha un segon element, que és el tema que té a veure amb lo de la seguretat, i jo crec que això passa per la multireincidència, les queixes dels sindicats policials, les queixes de les policies municipals, i el que s'ha de fer a nivell de reforma, essencialment, de Codi Penal i d'altres lleis
per evitar
la multireincidència que hi ha a casa nostra, que no té res a veure amb el que passa amb l'arribada de gent que al final són víctimes de trata de persones. I hi ha un tercer element, que és el tema que té a veure amb la feina i el mercat laboral. Jo crec que el tema 2 i el tema 3, el tema de la multireincidència i el tema de la feina, si hi ha 1.700.000 vacants i hi ha gent que necessita feina, que es faci algun sistema per poder regularitzar la gent que pugui absorbir el mercat laboral de casa nostra. I el tema 1 jo crec que és el tema més delicat, perquè és on efectivament ningú vol tenir immigrants a la porta de casa seva, ningú vol tenir aquest problema a casa seva, i jo crec que aquest és la qüestió més essencial. Ara, la relació entre delinqüència i immigració, jo em puc equivocar, però llegia l'altre dia que si hi ha un 15% aproximadament de població a Espanya que és estrangera, en canvi la població reclusa és del 25%, que és estrangera, amb la qual hi ha 10 punts més de població reclusa estrangera que no de població estrangera a poc carrer. Per tant, si hi ha una certa relació entre estrangeria i delinqüència.
O a nivell social i a nivell econòmic. Sí, a nivell... És a dir, els rics, siguin estrangers o siguin catalans, potser no es veuen obligats o no tenen incentius per delinquir, i en canvi qui té més necessitats pot delinquir. És a dir...
I de totes maneres, jo en el punt 2 aquest de la reincidència no el resol reformant el Codi Penal, el resols posant també, a part, més recursos a la justícia, perquè tu pots fer lleis, és molt, molt, molt fàcil, però si tu no tens una administració de justícia forta, es van acumulant, aquesta reincidència fa que aquestes persones no tinguin antecedents penals, el que tenen són policials, detencions, sí. Però com que no es fan els judicis ràpids, poden tornar a delinquir i acumulen fins a 48 detencions.
Però vaig a ser d'un simplisme insultant, eh? Però oi que tots tenim clar que amb el carnet de punts, si perdem els punts, perdem el carnet, doncs jo crec que la societat té que tenir clar un missatge de qui que la fa, la paga. I això, a dia d'avui, dona molt la sensació, quan escoltes el que diuen els propis Mossos, clar, és que l'altre dia sortia un cas de no sé qui que l'havien detingut 43 vegades.
Sí.
Clar, o sigui...
Però és un problema perquè l'administració de justícia no funciona.
Si hi ha algú que pot robar 43 vegades, entrar en una prefectura dels Mossos i sortir al cap de 20 minuts... És que robarà 44...
Per què no es fan el judici ràpid, Joan? Et convoquen. Ara, aquest judici ràpid que hauria de ser avui el tindrà vostè l'octubre del 2025. Sí. Per tant, té un any de marge per tornar a delinquir perquè no té antecedents penals.
I en tot cas dir-li, i vostè d'on és? I enviar-lo cap a casa seva.
Però és que no tots són de fora, eh? N'hi ha molts que són d'aquí,
no,
també.
No,
és
a dir que... m'ofereixo a la multireincidència que té a veure vinculada a la immigració.
Ah, però és que la multireincidència...
Estàs parlant de multireincidència general.
General. Tres minuts per arribar a les 4, hem de posar punt final, queda una mica de publicitat. Per tant, Joan López Alegre, Mònica Hernández i Oriol Marc, gràcies a tots tres.
Fins gràcies a vosaltres.
Una mica de publicitat i de seguida el butlletí i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. Catalunya.
Bon dia, són les 8 i recollim les informacions d'última hora que ens estan arribant.
Tenim un plat ple de sabor.
Brutal. I l'hem fet en un pim-pam.
Ens veiem demà.
Sí, com sempre. Tenim un pot de 102.000 euros, una pasta gansa.
Benvinguts, això és l'Està passant. És com si tot tornés
a lloc. Tot torna a lloc. Tornen els programes diaris, de dilluns a divendres, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest és un comunicat pels oients del que no surti d'aquí.
Companys, companyes, hem renovat per un any més. Així que gràcies per la paciència.
Crec que estem davant d'una temporada delicadíssima, quin greu.
Sí, Marta, hi haurà moltíssimes ruptures. Ho noto. És una intuïció.
Està tothom despistadíssim, eh? És increïble.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
A quina hora?
Cada migdia a les 12. A Catalunya Ràdio.
El Catalunya Nit guanya una hora. Ara, des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Aquest divendres torna el programa més fosc de Catalunya Ràdio. Crims. I per explicar-nos què ens espera aquesta temporada, rebrem el seu creador perquè posi llum a la foscor. Aquest divendres, Carles Porta al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Gràcies per escoltar-nos.
Catalunya migdia.